L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 20 de gener, destacarem... Unitat Planera denuncia que des del mes d'octubre a Santa Bàrbara no es fa cap ple ordinari. El senador ampostit Joan Roig ha nomenat portaveu de quatre comissions del Senat. El ple de Deltebre demana la inclusió de la base de piragüisme als pressupostos de la Generalitat per al 2012. L'Ametlla de Mar presenta els seus productes turístics a la Fira Internacional de Turisme de Madrid. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa avui que Unitat Planera denuncia que des del mes d'octubre a Santa Bàrbara no es fa cap ple ordinari. Unitat Planera considera que el ple celebrat ahir per aprovar els pressupostos tindria que haver estat retransmès per l'emissora municipal. Els pocs plens ordinaris que es convoquen dificulten, entre altres coses, l'immediatesa de les respostes a les qüestions que formulen a l'equip de govern a l'apartat de precs i preguntes. Josep Roig.
Unitat Planera, un dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, es manifestava sorprès aquest passat dijous al ser convocat a un ple extraordinari, on l'únic punt a l'ordre del dia era l'aprovació dels pressupostos municipals per al 2012. El portaveu de la formació, Marc Marc, deia que consideren que el ple més important de l'any tindria que haver tingut la consideració d'ordinari i així poder haver estat radiat per la emissora municipal. L'escoltem.
Quan ens va arribar la citació de que hi havia un ple, normalment ens arriba com a molt tard, molt pront, en una setmana d'antelació, doncs era extraordinari, no? I després vam veure quin era el punt, i l'únic punt era, a banda de l'aprovació de l'acte anterior, era el fet de que s'aprovaven els pressupostos. I ens van quedar una mica sorpresos perquè, primera, perquè consideren que els pressupostos és diguem que l'element més important que ha d'aprovar un ajuntament i que hauria de ser ordinari perquè, ja aprofitant de que és ordinari que se transmet a tot el poble, que la gent del poble se n'assabentés de què consisteixen els pressupostos, no?
Cal aclarir que els plens extraordinaris es duen a terme a la sala de juntes de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, mentre que els ordinaris es fan a la sala de plens i poden ser retransmesos per la emissora municipal. Marc afegia també que des del mes d'octubre no s'ha convocat cap ple ordinari, cosa que valoren també molt negativament, ja que no permet que puguen tenir respostes a les qüestions que plantegen a l'apartat de precs i preguntes.
Ens estem trobant en que des de l'octubre no s'havia creat cap. En tocava un al desembre, no es va fer perquè em va comentar l'alcalde que no hi havia temes, però ara mateix, que hi havia temps per a fer-se ordinari, no s'ha fet i es fa extraordinari. La veritat és que no ho acabem d'entendre, ens vam queixar, perquè a més això va associat a una de les coses, una de les nostres qüestions que sempre hem estat demanant, no? És a dir, resulta que les preguntes, una de les coses que considerem que està molt malament és que les preguntes se contesten al següent ple. Clar, ens podem trobar la paradoxa actual en que les preguntes que vam preguntar a nosaltres al mes d'octubre no se resoldran, és a dir, no les contestaran fins al mes de març. És que és il·lògic que facis una pregunta sobre temes que han de fer el dia a dia i que realment no es contesten en 5 mesos.
El regidor d'Unitat Planera considera també que tots els plens es tindrien que radiar per a donar informació directa a la població sobre els temes que es tracten i que afecten a tot el veïnat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El senador ampostí Joan Roig ha estat nomenat portaveu de quatre comissions del Senat. Manel Ramon, des de Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs el grup parlamentari català de Convergència i Unió ha registrat al Senat la comunicació dels portaveus i senadors adscrits a les comissions parlamentàries. Aquestes comissions van quedar o quedaran constituïdes en el ple de la cambra que tindrà lloc el proper dimarts, dia 24. En concret, el senador en postí, Joan Maria Roig, ha estat nomenat portaveu de les comissions de defensa, afers iberoamericans, incompatibilitats i pesca, mentre que serà portaveu adscrit a les comissions de cooperació i desenvolupament i esports i també membre de la comissió mixta Congrés-Senat de Ràdio Televisió Espanyola. Ens ho explicava el propi Joan Maria Roig.
El que fa referència a la meva part, sóc en estos moments portaveu de defensa del Senat. Això vol dir que em tocarà portar tots els temes que fan referència a l'exèrcit, al paper de l'exèrcit espanyol i de la defensa a nivell del món. Això ja em genera molta activitat perquè precisament d'aquí un mes marxo en l'exèrcit a Buenos Aires, és una cosa nova per a mi, però que me sembla apassionant. També tindré una, seré portaveu adjunt dels temes de pesca, del tema d'incompatibilitats, que és una comissió molt interna del Senat, del tema de la comissió mixta de Ràdio Televisió Espanyola, comissió mixta entre el Senat i el Congrés, també s'ha nomenat a mi representant i finalment, que ja ho feia en l'anterior legislatura, portaveu de CiU a la comissió d'Iberoamericans. Però a partir d'aquestes responsabilitats que m'han donat, com sempre, doncs, ho intentaré fer en la major eficàcia i dignitat possible.
Cal dir que l'altre senador de les Terres de l'Ebre i alcalde de Tortosa, Ferran Bel, serà portaveu de temes relacionats amb l'economia.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que el ple de Deltebre demana la inclusió de la base de piragüisme als pressupostos de la Generalitat pel 2012. Lluïsa Bertomeu.
El ple de l'Ajuntament de Deltebre aprovava ahir al matí en sessió extraordinària i urgent demanar al Departament de Presidència, Secretaria General de l'Esport, que inclogui al projecte de pressupostos de la Generalitat pel 2012 el finançament de les obres del Centre de Tecnificació de la Piragua. La proposta es va aprovar per la unanimitat de tots els partits polítics, Esquerra, Convergència i Unió, Partit dels Socialistes i Partit Popular, que es van comprometre a intercedir davant els corresponents grups parlamentaris per poder incloure un esment als pressupostos. Les obres de la base de piragüisme estan ja executades, només falten petits detalls per a finalitzar, amb un cost de 660.978 euros amb 55 cèntims i dels quals 300.000 els havia d'aportar la Generalitat. La subvenció, però, no figura al projecte de pressupostos del 2012, que es troba ja en tràmit parlamentari. L'alcalde confia que l'acord del ple d'ahir i la implicació de tots els grups polítics tingui un efecte positiu i que la subvenció per al Centre de Tecnificació de la Piragua sigui inclosa finalment als pressupostos. Gervas i Aspa.
És una subvenció que teníem totalment pactada, aprovada pel govern i que se va tramitar a la Direcció General d'Esports perquè fes efectiu aquesta subvenció. Arriba un moment en què, per motiu X, que ja suposo que sortirà més endavant i que ara no cal començar a encendre les coses, simplement se'ns deia que se'ns donava uns dies per arreglar unes coses, que vam arreglar, òbviament, però mentrestant ja ens va vindre la notificació de que se'ns desestimava o desistia d'aquesta subvenció. Clar, nosaltres vam dir, home, una obra que està ja acabada, que ha vingut dos vegades tècnics, que ens han dit sempre que sí, que està bé, que funciona bé, que ha passat totes les revisions, que ha passat totes les proves, i que ara ens diguéssim això, doncs no ho trobàvem correcte. Ens vam anar a parlar amb el secretari general d'Esport, l'Ivan Tibau, i ens va dir que, bueno, que, hòstia, que això havia sigut una cosa que els havia passat per malla, que no sabien tampoc com estava, ni si s'estava fent, se pensava que no s'havia ni començat, encara vam buscar l'experiment i vam veure que sí, que estava començant a haver-hi certificacions allí, que estava més de la meitat, i vam dir, pues, no us preocupeu, en 2012 ho posarem als pressupostos. Llavors, jo li vaig dir, home, mira, te posaré més fàcil, si no pots el 2012, posa-me el 2012 i el 2013 ho fraccions, i nosaltres també volem ajudar a que això ho tiri endavant. Ens va dir que sí, que no ens preocupéssim, ara la nostra sorpresa ha vingut quan els pressupostos d'enguany, l'any 2012, doncs, no surt per enlloc aquesta base de piragüisme. Per tant, hem hagut de fer aquest gest en què tots els grups polítics, tant també Convergència com el PC, doncs acaben també sumant-se a la proposta d'aquesta al·legació perquè aquests diners ens arriben i no tinguessin que ser els ciutadans del Ter altra vegada qui ens torni a pagar aquests diners, no? Quan realment els teníem concedits.
El portaveu de Convergència i Unió ha criticat que l'Ajuntament hagi actuat tard, a menys de 24 hores de tancar el període de presentació d'esmenes. Lluís Soler.
El que havia d'haver fet és fa un mes i mig, a 2 mesos, quan se va reunir el secretari general de l'Esport, que ell mateix m'ho ha dit, convocar tots els grups polítics de l'Ajuntament de Deltebre, i en aquell moment nosaltres hi haguéssim fet de corretja transmissora a través dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya perquè es pogués incloure això. Això, fet avui, dia prèvia que s'acabi la presentació d'esmenes de la Generalitat, no serveix per absolutament res i l'únic que serveix és per justificar-se l'alcalde. En tot cas, Convergència i Unió estem a favor de rebre tot el que havíem de rebre, però tampoc no volem entrar en les pantomimes de que perquè uns facin les coses malament, al final el poble és qui paga i al final tots hem de sortir perdent.
Tot i donar suport i estar disposat a col·laborar amb el govern de Deltebre, el Partit Popular creu que en tot aquest procés hi deu haver algun error que no els han explicat. Joan Bertomeu.
Tenim un govern al municipi del Deltebre que no està en cap administració ni a la Generalitat ni a l'Estat i que necessitarà sempre la nostra involucració, cosa que és normal i lògica i que nosaltres estem disposats a ajudar perquè és el nostre poble, és el que defensem per descomptar. No? L'altra cosa és que denunciéssim la forma que s'han fet les coses perquè aquí hi ha algun error, no sabem quin és, però hi ha algun fallo perquè l'administració quan assigna una subvenció, si la justifiques no te la pot retirar. Llavors aquí és que hi ha hagut alguna anomalia, no s'ha fet l'obra tal com se va dir, o no s'ha presentat al moment que s'havia de presentar, i clar, això comporta que ara, pues, que ara tinguéssim que anar a la Generalitat a fer un xantatge i dir, escolta, no t'aproves els suports si no em dones això tampoc hem de ser, no? Hem de ser serios, hem de buscar els millors, hem de mirar a veure com podem ajudar el poble, però també hem de denunciar la gestió de l'Ajuntament de Deltebre, que d'alguna forma estan fent les coses mal fetes. Ara hi ha regidors, aquí hi ha dedicació plena, hi ha uns sous que es dediquen per anar a controlar aquests temes, i el que no pot ser és que ens passi aquestes coses, no?
Les obres del Centre de Tecnificació de la Piragua van començar el mes de febrer de 2011 i a hores d'ara es troben en un estat d'execució del 99%.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa avui que l'Ametlla de Mar presenta els seus productes turístics a la Fira Internacional de Turisme de Madrid. Francesc Callau.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va aprofitar la celebració de Fitur, la Fèria Internacional del Turisme en Espanya, que tindrà lloc fins al 22 de gener a Madrid, per portar a terme presentacions públiques de 2 nous actius turístics relacionats amb la mar. Per una banda, es va presentar la incorporació de l'Ametlla de Mar a l'estació nàutica Costa Daurada i, per l'altra, també va tenir lloc la presentació de Tunatur, el nou producte turístic que aquest 2012 oferirà a l'Ametlla de Mar. L'estació nàutica Costa Daurada és una associació d'empreses, institucions i col·lectius que s'han unit per oferir un ampli ventall de propostes d'oci per gaudir de la Costa Daurada. A l'estació nàutica es facilitaran de forma conjunta i coordinada les noves experiències i emocions. A l'estació nàutica es poden reservar les activitats i paquets turístics i adaptar-les a les necessitats de la demanda. I si es prefereix, oferir assessorament per crear un viatge fet a mida i reservar el viatge a l'estació nàutica. Vocació de servei, professionalitat, qualitat i millora contínua, a més de l'especialització de serveis d'atenció personalitzada i compromís amb el medi ambient, són alguns dels objectius d'aquesta agrupació. Per portar a terme aquests objectius, l'estació nàutica compta amb el suport dels ajuntaments de Salou, Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant Montroig i l'Ametlla de Mar, així com de les principals institucions turístiques, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Turisme de Catalunya i Tour Espanya. L'estació nàutica és membre de l'Associació d'Estacions Nàutiques de Catalunya i de l'Associació Espanyola d'Estacions Nàutiques. Actualment n'existeixen 30 a tot l'estat. L'Ametlla de Mar oferirà nous serveis i noves activitats a l'estació nàutica de la Costa Daurada, com el submarinisme, el senderisme, el cicloturisme i les visites en barca a les gaves de Tonyines, una activitat que sota el nom de Tunatur oferirà el grup Balfegó i complementarà amb altres activitats relacionades amb el procés d'alimentació, control i cura de la tonyina roja. Vicent Martí, regidor de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Des de la regidoria de Turisme estem molt contents de la rebuda que ens han fet els integrants de l'estació nàutica de la Costa Daurada. Nosaltres creiem que tenim una oferta complementària, sobretot respecte a Cambrils i Salou, que és des d'on tindrien que vindre els principals clients, ja que els hi oferirem senderisme a través de l'empresa local Naturbike, submarinisme, ja que som el millor lloc per realitzar aquest esport al sud de Catalunya, i sobretot la gran aposta d'enguany del turisme aquí a la Mella de Mar, que serà el Tunatur. Respecte al Tunatur, creiem que serà una novetat important, no només aquí a nivell del nostre municipi, sinó que m'atreviria a dir per la gran rebuda que hem tingut a Fitur de tota Catalunya. Tots els grans tours operadors que operen a Salou, Cambrils, Barcelona, se van mostrar molt interessats en el Tunatur i esperem una gran rebuda de gent i que això repercutixi també a nivell dels restaurants, perquè el que volem és que la gent no vingui només al Tunatur, sinó que després provi la nostra gastronomia local.
Les poblacions que participen de l'estació nàutica de la Costa Daurada van rebre també les banderes blaves d'estació nàutica, reconeixement que es dona a les destinacions turístiques nàutiques certificades com a excel·lents.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Valoració positiva dels primers 60 dies de l'agrobotiga de l'Agrícola del Camp. El gerent de la cooperativa de Santa Bàrbara diu que ha estat una sorpresa positiva l'acceptació que ha tingut l'establiment. Aquest dissabte promocionaran la carn de vedella d'un productor de roquetes amb una degustació gratuïta. La notícia ens l'amplia des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Ara fa dos mesos, la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara inaugurava la seva pròpia agrobotiga amb la intenció de donar un nou servei als socis i a la població en general, aprofitant unes subvencions rebudes tant del Departament d'Agricultura de la Generalitat com de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Després d'aquest temps, Josep Lluís Cardona, el gerent de l'entitat, feia una primera valoració del rendiment que està donant l'establiment, dedicat molt especialment a la venda dels olis que elaboren i envasen, però també als vins, caves i, en general, productes autòctons. Cardona deia estar sorprès positivament per l'activitat que està portant a terme l'agrobotiga i, a més, en uns moments en el que és difícil posar en marxa noves iniciatives. Cardona reconeixia, però, que el fet de ser una entitat amb molts socis era un avantatge a l'hora de valorar el rendiment de l'establiment. L'escoltem.
Positivament, vale? Perquè pues, bueno, aquestes coses, a més, en un moment actual de crisi i d'això, pues, costa arrencar nous reptes, però bueno, l'avantatge potser que nosaltres tenim aquí és que tenim un col·lectiu bastant gran de socis i, evidentment, pues, hem començat bastant bé en el tema de facturació. Està proporcionant uns ingressos addicionals a la casa i esperem pues, que a còpia de temps aquests ingressos pues, se vagin consolidant i que es vagin ampliant perquè el potencial pues, també de socis i clients que ja venen d'altres productes, en concret l'oli busca aquí, pues, estem augmentant.
El gerent de l'Agrícola del Camp volia destacar també l'interès que tenen des de l'agrobotiga per promocionar empreses i productes de proximitat. Així, a partir de la setmana vinent, posaran a la venda una promoció especial de congelats d'un distribuïdor del territori i aquest mateix dissabte, a partir de les 11 del matí, han organitzat una degustació de vedella del productor de roquetes, Espuny Ramadès. La degustació està oberta a tothom que hi vulgui assistir.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
S'inicia un mòdul formatiu d'activitats didàctiques per a l'alumnat amb necessitats educatives especials. El Consell Comarcal del Montsià aposta per aquest tipus de formacions per facilitar els recursos i les eines necessàries per treballar amb els infants que presenten necessitats educatives especials. Fruit de la realització de diversos cursos de vetlladors escolars realitzats a mitjans de l'any passat, aquest 2012 el Consell Comarcal del Montsià ofereix la possibilitat d'ampliar els coneixements dels alumnes que hi van participar amb la implementació d'un nou mòdul d'activitats didàctiques per a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Les classes d'aquest nou mòdul formatiu tindran lloc els dies 21 i 28 de gener al Casal Cultural del Maset de Sant Carles de la Ràpita. Tot i que la formació va adreçada als alumnes que ja van rebre la formació del bloc comú, també s'hi poden inscriure aquells que tinguin un interès especial en aquest àmbit. Les inscripcions es poden efectuar a través dels punts d'informació juvenil de la comarca. El preu de les inscripcions és de 11,54 euros per alumne entre 18 i 29 anys i de 15,38 euros per als majors de 29 anys. El curs tindrà una durada de 10 hores.
Serveis informatius de Mute.
Aquest cap de setmana es celebra al Canal la tradicional festa de Sant Antoni, on joves i grans surten al carrer per gaudir de tots els actes programats tant dissabte com diumenge. Els balls de Sant Antoni, on les balladores llueixen el típic mantó de Manila, són un dels principals atractius de la festa, però també durant aquests dos dies es podrà gaudir de teatre, de la despertada i de la cursa de cintes i trencada d'olles, entre d'altres activitats. Isidre Balada, membre de la Comissió de Sant Antoni, ens explicava per a l'SMUTE el programa previst.
El dissabte, el dia 21 de gener, a les 5 de la tarda, hi ha una cercavila a càrrec de l'agrupació musical Canereva, que després acompanyarà els balladors mitjans de la festa als llocs tradicionals. Primer doncs, és al carrer de Sant Antoni, després a la plaça del Camí Ample, a la plaça Major i després a l'Avinguda Catalunya. Després a les 7:30 comencem els grans i els grans ja els acompanyarà la banda municipal de música. Després a les 10 al teatre s'estrena l'obra Mascles, que la veritat que els auguris són de que la gent s'ho passarà molt bé perquè és molt divertida, és una obra molt divertida. Després ja a les 4 de la matinada, ja del diumenge, se fa la despertada a càrrec de la rondalla Verge del Remei. Després, a les 8 del matí, allí al carrer de Sant Antoni ja es tiren els coguets per anunciar que ja hi arriba la rondalla allí al carrer de Sant Antoni i allí hi ha una xocolatada i pastes per a tothom qui vulgui anar-hi. Després hi ha a les 11 la Santa Missa i després de la Santa Missa pues, hi ha baixem en lo Santet, allà baix ja a l'edifici de serveis agraris, i allí fem la benedicció dels animals. I ja se balla en los més menuts de la festa, se balla també acompanyats per la banda municipal de música, se balla primer allí a l'Avinguda Catalunya, després a la plaça, i després a la plaça del Camí Ample. I ja a les 3 de la tarda se fa una trencada d'olles i una cursa de cintes al carrer de Sant Antoni, organitzat ja per la gent d'allí del carrer de Sant Antoni. A les 5:30 de la tarda tornem a sortir en els balladors mitjans als llocs de costum i després a les 7 ballen els grans també als mateixos llocs i després lo que és els balladors anem a fer un berenar allà baix al centre cívic i a la gent del poble allí al carrer de Sant Antoni hi haurà pa amb tomàquet i botifarres per a tothom qui vulgui anar.
Des d'Alcanar es convida a gaudir de la festa de Sant Antoni a tothom que se celebra aquest cap de setmana per diferents carrers i places de la població canareva.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Demà dissabte, a les 10 de la nit, es farà la presentació de la rondalla aldeana. Seto Gallego, des d'Antena Aldaia, ens porta la notícia.
Finalment, per fi, es podrà presentar davant al públic la rondalla aldeana, ja que el passat mes de desembre quedava suspesa la seva presentació dins de les jornades culturals de la Societat Recreativa Unió Aldeana degut al bloqueig dels comptes per la cooperativa de l'Aldea. En parlem amb Francisco Javier Ventura, guitarrista de la rondalla aldeana.
Un grupet format, bàsicament, per gent del poble que tenim ganes de que la jota tradicional de les Terres de l'Ebre tiri avant. Per fer la nostra aportació, mos hem ajuntat en un grupet que farem la nostra presentació este dissabte que ve a les 10 de la nit al local de l'Escrua de l'Aldea. Si veniu, vos trobareu una cantada de rondalles. Davant l'escenari deixarem lloc per a qui s'animi a ballar les jotes. Segur que el grup de balladors de jota vos deixaran lloc per a ballar. Acabat de la presentació de la rondalla aldeana, esperem la participació d'algun cantant convidat. I per poc que poguéssim, volem que pugui a cantar algun voluntari. Animeu-vos i vos esperem este dissabte a les 10 de la nit al local de l'Escrua de l'Aldea.
La rondalla actuarà al local de l'Escrua este mateix dissabte a les 10 de la nit. L'entrada és totalment gratuïta i durant la vetllada també es ballarà jota.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El programa d'arqueologia Sota Terra, de TV3, dedicarà el capítol d'aquest diumenge al vaixell enfonsat enfront de la costa de Deltebre. El programa s'emetrà a 2:15 de la nit. El programa mostrarà les excavacions fetes fins ara pel Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que han permès saber que es tracta d'un vaixell de transport de material militar enfonsat durant la Guerra del Francès, concretament el 19 de juny de 1813, i es tractaria d'una nau que els aliats contra Napoleó van perdre quan es retiraven a Alacant després d'haver intentat atacar Tarragona, que estava en mans dels francesos. El vaixell es troba en un magnífic estat de conservació i entre el material recuperat hi ha tones de material militar, munició de mosquetó, munició de canyó i barrils de pólvora. Altres troballes que cal destacar són un canó de bronze amb un escut del rei Jordi III d'Anglaterra, un botó militar amb el mateix escut i una moneda de la mateixa època. També s'han trobat monedes russes de l'època de Catalina la Gran de Rússia i monedes encunyades a Catalunya el 1811 i amb la inscripció del rei Ferran VII, així com objectes de la tripulació com ara un compàs, una aixeta, un tinter, ampolles i un morter, entre d'altres.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat d'esports, Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que l'Ajuntament Ampostí invertirà 58.000 euros en la millora de les instal·lacions del camp de futbol. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. La inversió estarà destinada a la construcció de nous vestuaris i despatxos, així com una sala de juntes per al futbol base del club Ampostí, que actualment té equips a totes les categories. Aquesta era una infraestructura reivindicada per al club Ampostí. Escoltem la regidora d'Urbanisme, Isabel Ferrer.
L'Ajuntament, finalment, hem decidit fer una nova aposta per l'esport i continuem adequant les instal·lacions esportives. I el que farem aquest cop és ampliar la zona de vestidors, una zona de magatzem per al club, per al futbol base de l'Amposta. És una reivindicació que tenia l'Associació de Futbol Base. Ells ens demanaven una cosa una mica bastant més gran, però finalment han pogut arribar a això i potser que serà un gran servei per a tota l'Associació de Futbol Base i per al futbol en general.
Cal dir que aquesta remodelació, que començarà en pocs dies, farà que l'estadi municipal tingui una nova entrada pel carrer Barcelona que accedirà directament a les dependències del futbol base i serà el primer pas per a la remodelació de l'actual segon camp de futbol, el camp de terra, per convertir-lo en un segon camp de futbol de gespa artificial.
Demà dissabte, dia 21, i a les 5 de la tarda, els Taus d'Amposta Rugby Club Terres de l'Ebre afronten el seu 8è partit de Lliga, el que significarà el pas de l'Equador de la temporada. Els Taus s'enfrontaran en aquesta ocasió al Rugby Club Banyoles. Després de les primeres 7 jornades, els Taus continuen sense conèixer la victòria en la temporada del seu debut. No obstant, els ànims de l'equip són elevats malgrat les baixes i l'ànsia per l'arribada d'una primera victòria que ha de ser balsàmica. Continuant amb la cooperació amb la Creu Roja, els Taus demanen al públic assistent que aporti un paquet de sucre per a la institució i, de retruc, endolcir el somni dels Taus de sortir l'últim del camp, aplaudit per un passadís de jugadors rivals, cosa que significa que s'hauria aconseguit el primer triomf.
Serveis informatius de Mute. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Per aquest divendres s'esperen alguns petits canvis al vessant nord del Pirineu. Pot nevar de forma feble a la Vall d'Aran, nord del Principat d'Andorra, nord de l'Alta Ribagorça i nord del Pallars Sobirà, amb una cota de neu que anirà baixant dels 1.800 als 1.400 metres. Estem parlant de precipitacions febles. Fora del vessant nord del Pirineu no en cauran. La resta, núvols alts i prims, amb ressol, estones i bancs de boira que poden afectar fins al migdia o primera de la tarda punts de la Catalunya central i també del Pla de Lleida. El vent de mestral bufarà de moderat a fort a les Terres de l'Ebre amb cops que poden arribar fins als 50, 60 o 70 i també vent de mestral al nord del Cap de Creus, aquí més moderat, i també als cims del Pirineu. I pel que fa a les temperatures màximes, es preveu que avui siguin semblants o una mica més altes, excepte al vessant nord del Pirineu, on seran més baixes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.